Benvinguts a l'Internauta, un programa de VilaWeb i la Universitat Oberta de Catalunya.
Bona vesprada a tots, xiquets i xiquetes. Això és l'Internauta, el programa que l'any 1995 Jordi Vendrell va començar a la sintonia de Catalunya Ràdio i que este any, esta temporada, fem a VilaWeb, www.linternauta.cat. www.vilaweb.cat. Cada dimarts sabeu que apareix el podcast, parlant com sempre del que fa la gent amb la tecnologia i amb internet, i avui parlarem de música. Nosaltres estem al mig del Raval i per tant la redacció de VilaWeb està al mig del Raval, per tant portem una setmana que el subwoofer del sonar ens ha deixat a tots atordits i hem decidit que anàvem a fer una mica de sonar també, si era el cas, no exactament del sonar, però ara vos ho explicarem. A l'altra banda dels vidres, tocant les maquinetes, com sempre el Jordi Carreño, el Martí Crespo també, nosaltres. Martí, què tal?
Hola,
a tu t'agrada això del subwoofer?
Sí, a mi no em molesta.
Bé. Jo pensava que anava a explotar. Com si dura molts dies més això del sonar, em sembla que explotaria. En qualsevol cas, amb nosaltres aquesta setmana tenim a Josep Maria com a Juncoses. A tu t'agrada el subwoofer?
Sí.
M'han explicat una cosa que ara després te la preguntaré, però vaja. Benvingut, Josep.
Hola,
ell és professor de l'Escola Superior de Música de Catalunya, l'ESMUC, i el tenim així perquè és membre de la Barcelona Laptop Orquestra, que va actuar al Sonar, però vaja, és coneguda a banda d'això. Molt coneguda. Els qui tingueu interès no sapigueu de què va. Ja, el nom ja ho diu tot. És una orquestra de Barcelona que treballa amb laptops, amb portàtils, Barcelona Laptop Orquestra, tot seguit, orquestra en anglès, o sigui amb ch.blogspot.com, pels qui vulgueu saber alguna cosa més i pels que vulgueu escoltar també la seva música. Amb el Josep Maria, amb el Martí, per tant, i amb la música que escoltarem alguna, farem l'Internauta d'aquesta setmana.
L'Internauta, amb Vicent Partal.
Diàlogo del subwoofer, que és aquella cosa en forma de no sé què, de pop o no sé de què és allò, que fa aquells baixos tan tremendos que te deixen la caixa toràcica fora de lloc, perquè conten que en l'actuació que vau fer en el Sonar va haver un moment estel·lar, no?, amb els subwoofers.
Pues vinga, com a anècdota. De fet, nosaltres vam fer el concert partits perquè érem massa gent, som uns 14 membres, i la meitat vam tocar al Liceu, jo era al Liceu, en aquell moment fent un concert en xarxa, i el grup que estava al Sonar ens van explicar que vam posar uns subgreus tan forts que els hi van saltar els portàtils de la taula. Va ser un moment...
Saltar-vos físicament, eh?
Vull dir que van botar, ballava. Té molta potència aquells subwoofers. I ben bé va ser el que va fer la gent posar-se més extàtica en aquell moment, no?
Clar, devíem pensar que estava preparat tot això. Com sempre, com cada setmana, el Martí Crespo ens explica de què anem a parlar.
L'informe de Martí Crespo.
Bé, doncs ja n'hem parlat. Aquest cap de setmana doncs, s'ha fet a Barcelona el 18è, déu-n'hi-do, ja quina veterania, 18è Sonar, que és el festival doncs, ja de referència mundial doncs, en música electrònica i sobretot experimental. Justament en aquesta experimentalitat, sobretot, és on cal inscriure doncs, la proposta de la Barcelona Laptop Orquestra, que es definia o es defineix a la web del Sonar doncs, com una orquestra de portàtils formada per professors i alumnes de l'Escola Superior de Música de Catalunya, l'ESMUC, i per investigadors del Music Technology Group, MTG, de la Universitat Pompeu Fabra. El seu repertori, ens ho explicarà doncs, en Josep Maria, doncs, consisteix en reinterpretacions de clàssics de la música electroacústica, que això ja comença a ser una mica rebuscat, executades doncs, per investigadors sonors, lúties digitals, gran paraula, intèrprets, compositors, tots amb ganes doncs, d'investigar noves interfícies de control musical, nous paradigmes de la reinterpretació, de la interpretació de la música en xarxa i mil conceptes doncs, que ja aniran apareixent avui. En paral·lel amb iniciatives a tot el món doncs com em sembla que és la pionera, no? La Princeton Laptop Orchestra i orquestres portàtils d'Alto, Berlín, Milwaukee, Moscou, Oslo, Seattle, Stanford, Tòquio, Virgínia, doncs des del 2008 també en funciona una a Barcelona que és aquesta de la qual ens parlarà en Josep Maria, i de fet no és estrany doncs, que hi hagi una orquestra de laptops a Barcelona si es té en compte doncs, el pes, com a mínim, de la capital catalana en aquest terreny, no? En aquest terreny de l'experimentació entre tecnologia i músiques. Hi ha el Departament de Sonologia de l'ESMUC, d'una banda, però sobretot
sonologia.
Hi ha sonologia, i després hi ha el Music Technology Group de la UPF, un equip interdisciplinari que des del 2004, em sembla, doncs, que està treballant en projectes doncs, que ja s'han fet grans i que ja, diguem, ja són fills d'aquest MTG, que són doncs, des de l'instrument Reactable.
Allò de la Björk, allò que toca la Björk.
La Björk, que jo no volia dir-ho, perquè em sembla que ja quan dius Reactable dius Björk sempre, però bé, si és
no
això...
No toca?
Bé, no sé, ja ens ho explicarem.
Però l'ha fet famosa ella,
sí,
tampoc
sí, sí.
El...
I després doncs, també hi ha sintetitzadors tan espectaculars com el Vocaloid, que em sembla que tant el Reactable com el Vocaloid s'han doncs, presentat també en edicions anteriors doncs, al Sonar. No? Bé, em sembla que tu una mica tot això ho toques, ho domines i no sé si estàs del tot implicat en, com a mínim en aquests projectes.
Sí, diguem que tenim una relació molt estreta entre el que és la sonologia, el Departament de Sonologia, l'ESMUC, i el grup de recerca en tecnologia musical de la UPF. De fet, són uns projectes bastant confluents. Nosaltres potser des de l'ESMUC, jo estic treballant a l'ESMUC, potser tenim una aproximació més musical, més creativa, perquè estem més a prop de músics. I ells una aproximació potser més d'enginyers, sobretot un equip de recerca molt gran de programadors i gent que treballa al costat de la indústria de la tecnologia musical. Però, ja et dic, per exemple, la iniciativa nostra de l'orquestra agafa mig-mig gent d'un lloc i de l'altre.
Clar, què és la sonologia? S'acosta perillosament a zoologia.
Ja pot ser. Si sents els nostres enregistraments, de vegades sona una mica com un zoo desbocat. Però té moltes excepcions. Una mica nosaltres hem agafat la que és més de Centre Europa, que diguem és intentar utilitzar musicalment la tecnologia del so, no? És a dir, no com a tècnics de so simplement, gent que enregistra o que produeix música, sinó gent que utilitza la tecnologia per crear, per composar, per noves formes d'interpretar, etc.
No? No sé si el Jordi ens pot posar algun fragment mentre anem parlant per anar-nos situant. Els oients, de tota manera, si voleu, repetís Barcelona Laptop Orquestra .blogspot.com, allà a mà dreta o a mà esquerra, no ho recorde, trobareu fragments d'aquestes experimentacions sonores que, de tota manera, el Jordi ens anirà posant alguna de tant en tant. Ara no sé si et sona. Sí.
Sí que sona, sí.
Sí que sona.
Bé, doncs es tracta més o menys això, eh? Escolta'm una cosa, per situar-ho de tota manera, tu ets professor de piano.
Sí.
I aleshores n'hi ha un dia que com de sobte dieu, a veure si... Total són tecles diferents,
exacte.
No?
Unes sí, altres... aquest és el típic comentari.
Estúpid, vale, gràcies.
No,
seguim.
Ben bé, té alguna cosa cert, potser que els pianistes tenim una vocació més a prop de la màquina, no? Per com és l'instrument.
Tot és percussió, al final.
Exacte, també. Sí, no, mira, en el meu cas personal, jo vaig acabar la carrera de piano, llavors segueixo exercint de professor de piano i també vaig fer estudis d'informàtica. I llavors una mica intentes trobar, a veure si pots trobar algun camí pel mig que t'agafi les dues disciplines i aquest de la tecnologia musical doncs ben bé et serveix seguir fent música però amb les últimes tecnologies mira, és prou engrescat.
Passa que ahir tu abans has fet una distinció interessant, no? És a dir, n'hi ha per una part els enginyers, diguem, no? que el que fan és veure com poden fabricar sons a partir de tecnologia, bàsicament, i n'hi ha els músics, no? que el que voleu és com aprofitar això per crear emocions, que és al final el que la música fa sempre, no?
Sí.
I tu dius que ven més de la branca dels músics i que es tracta més de buscar cap a on pot portar això, no? La història de la tecnologia i la música, en aquest sentit, perdó, és una mica antiga, no? Vull dir, caram, tinc alguna cosa a la gola. Pensava en els sintetitzadors, per exemple, als anys 50, final dels 50, primers 60, quan comencen a treballar gent amb sintetitzadors i coses d'aquestes, no? Hi va haver molta discussió sobre aquest element de si allò es tocava o allò simplement es posava en marxa i tu no... És a dir, tu en el piano pots fer un forte, pots fer un suau, pots fer un no sé què, tens mil maneres de matisar el missatge que estàs enviant, i la tecnologia, no sé si ara ja heu trobat moltes més maneres, però encara sembla o té l'acusació de ser més freda, no? Des del punt de vista de la música, t'estic preguntant, no des del de la tecnologia.
Ostres, la qüestió de la música i la tecnologia, jo encara tiraria molt més enllà, per exemple, amb el piano, amb el violí, històricament. Sempre hi ha hagut la gent que ha agafat l'instrument i ha dit, mira, l'instrument és així, a veure quin és el suc que podem treure tal com és l'instrument, no? I gent que contínuament intentava demanar més de l'instrument, que els constructors el milloressin més tecnològicament per poder fer allò que no podies fer amb l'instrument. I amb el cas de la informàtica és extrem, perquè són eines totalment configurables, i nosaltres ens hi trobem dins de l'orquestra mateix, aquesta dualitat, no?, entre voler fer música o voler desenvolupar programes, eines que explotin al màxim això. I a vegades et trobes que estàs setmanes, dius, escolta, que no fem música, que estem només programant, no? O al revés, dic, va, anem a intentar millorar i anar una mica més enllà. Però has de trobar l'equilibri, eh? I en el cas de quan treballes amb eines informàtiques és molt difícil, perquè pots fer el que vulguis, però si estàs sempre intentant fer el que vulguis, realment no tens temps de fer res amb allò, no? Perquè t'has d'autolimitar constantment, no? Dic, mira, aquest és l'instrument que tenim ara, això és el que podem fer, podríem fer el que volguéssim, però treballem amb això i assagem així, eh? Sí, vull dir, arribes a aquest punt.
Sí, potser desenvolupeu més les eines que no pas creeu amb aquestes eines, vols dir. Ara, sí, s'hauria de trobar el punt, no?
Ara ja no, però al principi ens trobàvem amb aquest punt, que estaves desenvolupant molt. I clar, arribar 5 minuts abans del concert i que haurien d'haver estat un any assajant, no? Vull dir que ara ja ens hem estabilitzat.
Això els músics ho diuen sempre, sigui un violí o un laptop, eh? L'any assajant és un clàssic.
Exacte, sí, sí. Ells tenen l'instrument fet i clar, nosaltres, no, fer l'instrument vull dir programar-te l'eina, sí, l'has de fer constantment, no? Sí, sí.
Perdona, no, perquè exactament, vosaltres, com feu el procés de creació? O sigui, tu tens a davant... Tu quan tens un violí, tens un rang de notes que pots executar amb allò, sempre hi ha algun geni que troba la que no se sabia que existia, n'hi ha una tradició històrica, n'hi ha un no sé què, i amb això tu fas el que te sembla, no? Ara tu tens un teclat de portàtil a davant, i què fas quan arribes allà que dius, bueno, ara què? Què farem avui, no?
Sí.
A on són els límits? N'hi ha algun límit o...?
És que realment és...
Què és primer, la música que penses, el que apareix?
Clar, pots fer molts enfocaments, vull dir, des de agafar l'ordinador i donar-li el play, això seria el cas més extrem, o fins a utilitzar-lo com un aparell, però això ja no aprofites, diguem, les potencialitats com un aparell sonor que sona, no? Vull dir, quan toques les tecles fa un soroll, no? Però nosaltres ben anem per la banda d'intentar fer amb l'ordinador allò que no podries fer amb un altre instrument. No? Uh-huh. Llavors intentem, per exemple, veure de quina manera un ordinador pot, per un costat, canviar els sons, modificar-los, que això amb un instrument tradicional normalment és responsable del seu propi son, no del so dels altres, no? I després que prengui decisions, que això és una cosa que abans, anteriorment, no era possible, no? Un instrument que tingui un cert grau d'intel·ligència, per exemple, que pugui reaccionar al que fan els altres, no tu, sinó l'ordinador per tu, o que t'informi del que fan els altres i et digui, mira, crec que hauries d'anar per aquí. És una col·laboració bastant activa amb els ordinadors. Sí, sí.
Però això és ensenyar-li música a l'ordinador?
Jo suposo que és anar i tornar, perquè si intentes dir com és la música, com que intentes donar una mica de musicalitat a l'ordinador, això també et força tu a pensar que és el que vols destacar en aquest moment, o que és el que per tu és important dins de la peça. Vull dir, és un procés de recerca, ben bé. Sona molt abstracte.
No. A mi almenys no m'ho sona, no? Perquè
sí, de fet...
Vaja, al final és també bastant clàssic ja, no? Quan mires, sí, algunes de les coses que van fer gent, jo què sé, Schoenberg o gent d'aquesta, si hagueren tingut teclats d'aquests, segurament quan es dedicaven a buscar escales diferents o coses d'aquestes, al final potser acabarien facilitant-li molt la vida a aquest tipus de coses, no? És a dir,
sí,
la música sembla que va arribar a un punt que estava tot fet, no?
Clar, veu una mica d'això, llavors, quan apareixen els ordinadors dius, oh, encara puc anar més enllà, més clar, controlar, no? Més milions de coses. Nosaltres una mica el que volem és això de fer un grup on els ordinadors idealment poden ser membres més, no? És una orquestra no de laptopistes, diguem, sinó de laptops, és a dir, que també poden tocar els ordinadors. Ara mateix el que estem fent són obres on més que donar iniciativa als ordinadors, el que fem és que els ordinadors s'intercomuniquen d'una forma molt estreta i, per tant, interaccionen entre ells, no? Però a través dels músics que toquen. O sigui, s'envien so, s'envien dades de control i, clar, són un resultat bastant lliure, impredictible, irrepetible. Realment, la percepció que té la gent quan et veu amb un ordinador és equívoca, perquè no ho associes amb un instrument musical. La gent es pensa que pots estar jugant, que pots estar escrivint un e-mail. És un efecte conegut, no? Escènic. Veuen un instrument que no és un instrument musical. A primera vista potser et sembla un instrument d'oficina. I en canvi, la música que estem fent és absolutament del moment, improvisada i única. No?
Irrepetible,
per tant. Irrepetible completament, és impossible de repetir.
I el públic com reacciona? És a dir, hi ha públic ja per les laptop orquestres o tot just és més experimentació que no pas allò de dir omplir sales?
Sí, hi ha com dos. Amb la gent, hi ha un cert segment de públic que està acostumat a veure músics amb laptops, que és els que estan més a prop del món dels DJs, per exemple, perquè s'han anat mica en mica migrant amb aquestes eines i ja estan acostumats a veure. Mira, aquesta gent està punxant música, bàsicament, i va canviant una mica i va fent les transicions entre temes. Però nosaltres, com que venim d'un entorn així una mica més acadèmic, realment no hi ha una tradició de veure gent tocant amb ordinadors, i realment xoca. Llavors, estem intentant trobar un camí del mig, però és un tema llarg, fer-te un públic.
Però respon bé? O sigui, el sonar, per exemple, doncs, això, el públic ho assisteix, el públic sí. Ho entén?
El sonar jo crec que és un tipus de públic molt obert amb aquest tipus de
predisposat, no?
Sí, d'experiències, sempre i quan ho adequis una mica. Nosaltres vam reconduir una mica els temes perquè fossin més ballables, perquè tinguessin més, això que dèiem, més greus i uns ritmes més estables, i en aquest cas la gent respon bé. Sí, sí, sí.
No sé si el Jordi ens pot posar una mica més de música. Ja que he fet una pregunta estúpida abans, em vaig fer una altra ara. Les orquestes tenen director. Qui fa de director aquí?
El nom d'orquestra ja és una mica provocador, perquè és a dir, veure una dotzena de persones amb l'ordinador i dir que som una orquestra, ja té una mica
de
joc.
Una orquestra de cambra.
Una orquestrina, sí. No només per la quantitat, sinó la cosa escènica. No? Una orquestra, t'imagines tot un ritual que nosaltres una mica subvertim, i llavors, clar, queda xocant dir orquestra, no? Però sí que, de fet, jo faig de director moltes vegades. Algun cop he fet amb dos directors, que ja és un problema així conceptual. Al Sonar vam tocar amb l'Àlex Barratxinallà i jo al Liceu, i tocàvem dos directors coordinats i enviant-nos, acordant coses, no? Bàsicament, el director el que fa és donar torns, en aquest cas, perquè com que està tot per xarxa, donem torns, anem donant indicacions, viatjat tot, és a dir, no ens mirem, tot fem a través dels ordinadors, ens toquem, donem indicacions visuals, viatjat, via ordres automàtiques, coses així. O sigui, és un director bastant amagat.
Sí. No he preguntat sobre quina classe de laptops gasteu.
Sí, amb això hem tingut problemes, perquè cadascú ve amb un aparell
diferent.
Molts Macs, després hi ha gent que ve amb netbooks. I de fet, les peces aquestes últimes que hem fet podria tocar qualsevol, fins i tot amb un iPhone o amb qualsevol aparell, perquè l'únic que feien era controls remots d'instruments que tenia el director, diguem. Llavors, així centralitzat, t'assegures una mica d'estabilitat, perquè si cadascú ve amb un aparell...
Però tot això funciona amb un programa propi, diguem-ne.
Sí, hi ha eines per fer-te tot això. Nosaltres utilitzem programes tipus Max o Pure Data, que són, algunes són comercials i algunes lliures. Són com entorns de programació visual i et deixen fer-te eines ja orientat a música i a imatge, no? És com un entorn per fer-te les teves pròpies eines. Sí, sí.
Però el que no intenteu és imitar el so dels instruments tradicionals, no? Perquè això ara estava pensant, per exemple, en els iPads, ara una moda tremenda és, per exemple, el GarageBand o coses d'aquestes, que no saps música i poses un dit i allò sona fantàstic, no? Perquè suposa que han reinventat la manera de fer els acords o vés a saber com ho fan, no?
I també amb iPads i amb les Kinects i en aquests videojocs que t'ensenyen a tocar un instrument com una bateria,
sí.
I de la mateixa forma.
Però que busquen molt el realisme, busquen molt, de fet és impressionant. L'altre dia, per exemple, vaig tocar un contrabaix en un iPad i fins i tot diria que gairebé els dits tenies la sensació d'estar tocant-lo, no? És impressionant la fidelitat amb la qual arriben a reproduir la percussió, per exemple, del dit, que diguem, la nota vale, però la percussió del dit ja ho trobo filar molt prim, no? Però altres deixen molt fugiu, no? No us interessa.
Mira, la veritat, si comences a utilitzar interfícies així, o iPads, perquè són molt més gestuals, no? Que són eines tàctils, o consoles que tenen sensors d'aquests de gest, clar, llavors pots utilitzar similituds amb instruments tradicionals amb més facilitat, perquè el públic percep més fàcilment que tu estàs tocant aquell instrument d'una forma convincent. Clar, si estàs només treballant amb un portàtil i toques un instrument de contrabaix, té un efecte bastant contraproduent. La gent se n'adona que estàs reproduint alguna cosa pregravat amb molta facilitat, perquè no fas un gest que la gent associa amb aquell instrument. Però directament, de moment, mentre treballem amb portàtils, intentem fer alguna cosa completament diferent del que serien instruments tradicionals. Sí.
Però està ahí la gràcia, no?, buscar aquestes sonoritats i aquest... És a dir, l'altre, d'acord, vull dir, però o sigui, per tocar un piano en l'iPad i el toques...
Sí, exacte. Millor normal, que un pianista no el tocaràs mai.
Vull dir, no, aleshores, que la gràcia sembla que és més experimentar per una altra via que no. És a dir, la reproducció aquesta dels instruments tradicionals és molt divertida, jo això ho reconec, és divertidíssim. Pots passar hores tocant perquè és superdivertit, és una joguina, no? Però posats a investigar musicalment en sèrio, no aporten gran cosa.
No, i nosaltres intentem, sobretot, més que fer instruments molt tocables per un músic, intentem allò, fer un tipus de treball molt de grup, no? ja que ens anunciem com a orquestra, llavors el que fem, hem treballat sobretot, són peces on la gent interacciona molt entre ells. Més que el so o el que faci cadascú, és el resultat global que surt. Això sí que estem treballant molt amb això. I, per tant, és més que obres d'ordinadors, són obres pensades en xarxa, no? És a dir, nosaltres ens enxarxem tot com un LAN party, diguem, però musical. Llavors comencem a fer coses entre nosaltres, no cadascú fent lo seu, sinó cadascú afectant, influint, informant-se del que fan els altres. No? És un tipus de complexitat molt diferent de quan cadascú toca amb el seu instrument. No?
I d'on us va sorgir una mica la idea de crear la laptop?
Això, mira, les laptops així acadèmiques, aquestes grans, com les que has esmentat, de Princeton o de Stanford, potser tenen uns 5 anys. I ja fa uns 4 o 5, bueno, ben bé de quan van començar a sortir, vam dir, escolta, això ho hem de fer aquí a Barcelona també, perquè tenim la gent, tenim la inquietud de muntar un grup així. I bueno, vam estar un any escaig pensant-hi i llavors ho vam crear. Però arrel d'això vam començar a mirar a veure tot el que són els grups computeritzats, no? Grups musicals amb ordinador. De fet, és una cosa molt més antiga, de les laptops, orquestres, aquestes que han sortit ara. I ens vam inspirar, almenys personalment, amb els grups més pioners. Això ve dels anys 60-70 de Califòrnia. Així que van començar a fer grups, increïble, grups d'ordinadors enxarxats entre si. Evidentment no hi havia ni internet ni res, tot era una cosa completament manual. I ja feia música improvisada, això. Hi havia un grup que es deia la Lliga de Compositors de Música Automàtica, que era
s'ajuntaven... Un nom excel·lent.
Sí, sí. No sé quins noms eren, quins ordinadors, si eren Commodores, no recordo. IBM, és antic.
Els Atari tenien molta fama de...
Van ser 70-80, i bàsicament feien música improvisada als ordinadors. Els humans l'únic que feien era dir ves per aquí, ves per allà, i allò sonava, i cada un anava amb el seu ordinador, programat perquè tingués un comportament que reaccionés d'una forma, i llavors els posava junts i a veure què surt, no? I sortien unes jam sessions bastant boges i fascinants, i vam dir, escolta, per què no tornem als orígens del que eren els primers grups d'ordinadors, però amb les eines d'ara, no? I una mica intentem anar per aquí ara mateix. Sí, sí.
I en la música tradicional, és a dir, fora de la que es toca amb ordinadors, n'hi ha algú que pugui servir de referència? N'hi ha algun moviment, algun compositor, alguna cosa que digues... Bueno, al final, això que deia jo abans, no? Hi havia gent que buscava i que segurament si en el seu moment hagués tingut aquests instruments hauria sigut capaç de fer coses.
Sí, perquè nosaltres diem que fem reinterpretació de clàssics, així entre cometes, perquè la música de fa 40 anys dir que és un clàssic ja és...
Bé, els Beatles, evidentment, són un clàssic.
Sí, sí. Vull dir, per la música, quan dius clàssic, penses, quants segles? I sí, ens hem inspirat en obres així, com diem de l'escola de Nova York, és a dir, la música minimalista, la música de processual, tipus Steve Reich, això són obres que no estan pensades per fer amb ordinador, perquè són obres que, per exemple, diu, mira, aquest és el procés que ha de seguir aquesta obra, doncs unes instruccions molt, molt mecanicistes a vegades, no? Ves repetint aquesta seqüència i ves-la desfassant tants mil·lisegons, i això un intèrpret prou feina que té per fer-ho. Clar, avui dia amb les eines informàtiques és molt fàcil de traslladar això a l'ordinador, per una mica el sentit original, també, però per altra banda, a partir d'aquí, pots inspirar-te amb aquestes idees musicals i portar-ho més enllà. Sí, sí.
El sonar, de tota manera, vosaltres vau anar a tocar, però tu et vas quedar per allà transitant amb tota aquella tribu que...
Sí, després hi vam anar. Sí, sí.
Què et sembla a tu la iniciativa aquesta del sonar?
Mira, per nosaltres personalment és fantàstic que ens doni l'oportunitat de promoure'ns, no? Perquè et dona una visibilitat, sobretot amb els grups d'aquí, perquè, clar, evidentment ve públic de tot arreu, sobretot venen molts estrangers, molt turista, també que ve aquí a aprofitar el sonar per visitar-ho. S'ha transformat en una cosa molt gran, el sonar, i hi ha de tot. Però el que és la part més experimental, mentre es mantingui tant de bo, realment pels grups que comencen, o grups més locals, és fantàstic la possibilitat de promocionar-te que tens. Nosaltres, de cop i volta, ens ha donat moltíssima visibilitat de tot arreu. Ara, el sonar com a festival, jo la veritat és que necessito variar de música, vull dir, no, estar dos dies sentint música electrònica a tot volum se'm fa una mica difícil. Normalment jo escolto música antiga, música barroca, i és una mica l'extrem oposat, però com a mínim sociològicament és fascinant el que és el sonar, no?
Sí, sí, així al barri, la redacció de VilaWeb és a la cantonada del sonar.
Sí, també aquí davant.
I va passant per aquí...
I sí, sí, la veritat és que per una banda sorprèn i alegra, eh? A mi em sembla fantàstic això, la quantitat d'estrangers, sobretot, que van pululant al voltant del sonar, que és... jo no tinc idea de si n'hi ha xifres, suposo que deu haver xifres, però estic segur que l'aeroport ho nota, que ve el sonar, perquè
si no
m'explica d'on hi ha tant de personal, no? I després, clar, el tema de la música és veritat que és repetitiva, no? Però vaja, totes les músiques són repetitives, al final també.
Sí, vas, clar, suposo
que aquesta és
el sonar nit, és més disc-jockey, és un ambient molt diferent, llavors durant la tarda o migdia potser tampoc passa més desapercebut perquè no és una cosa tan massiva i tan, no ho sentireu tan fort des del veïnat, es fan coses més experimentals.
Sí, per la vesprada és quan se sent més, eh?
Segur.
Els baixos estos tremendos els disparaven, sí, per la vesprada. Uh-huh. Se sentien molt. Si passaves per la plaça era molt difícil. A vosaltres us botaven els laptops, a mi em botaven
les sabates. Teníem uns subgreus fascinants allà. Sí, sí.
Escolta'm, i ara parlaves de l'efecte, diguem-ne, promocionador, diguem-ne, de sonar. Hi ha més plataformes per promocionar aquest tipus de músiques? És a dir, com aneu d'actuacions?
És difícil, doncs. Mira, pensa que si ens vam fundar el 2008 hem fet, des de llavors ençà, hem fet un parell de concerts a través de l'Institut Fonos, que diguem, és més una vessant més acadèmica, i sempre no he tingut cap problema per poder-hi actuar. Però amb festivals de música electrònica encara no hi hem entrat. De fet, el sonar ho vam dir perquè portàvem dos anys fent concerts bastant acadèmics i vam dir, escolta, provem l'altre vessant, provem de fer música popular, entre cometes, ni que sigui experimental, i vam demanar al sonar que us interessa aquesta proposta, i vam dir, endavant. I potser a partir d'aquí començarem a mirar si una vessant així una mica més, entre cometes, popular, eh? Però nosaltres, dins del món així més acadèmic o més, com en diríem, més erudit, diguem, com pot ser amb la Fundació Fonos, no hem tingut mai problema per actuar i sempre braços oberts.
Els vostres col·legues acadèmics, diguem, us miren raro o n'hi ha
Home,
de tot?
Potser encara no són prou coneguts perquè ens mirin raros. Ens ignoren de moment. No, a veure, bromes a part. Mira, l'ESMUC és que... Com a escola està bé perquè és molt polivalent, ja des de música clàssica, música antiga, és molt obert, no? I els projectes finals que fan els estudiants intenten fer-lo molt multidisciplinari, tot amb barreges, és una obra amb big band de jazz, amb música antiga. O sigui, des d'aquest punt de vista estem força integrats. També és veritat que intentem, a través de coses com l'orquestra de portàtils, fer veure que els sonòlegs no estem només per gravar, que també fem música, cosa que a vegades costa una mica la gent d'entendre, dic, vosaltres, però passeu aquí 8 hores estudiant el vostre instrument, dic, home, potser ens hi passem més, però hem d'estar programant, hem d'estar pensant la música, hem de fer de tot, però diguem, per part de l'escola, al contrari. Vull dir que ara comencem a tenir interès pels compositors i alguns intèrprets perquè ens escriguin obres o ens en toquin. I vull dir que a mica ens anem integrant.
Perquè això n'hi ha partitura, ara m'has fet pensar. Clar, has dit que m'escriguin obres i ara he intentat imaginar-me la partitura d'això que feia sonar el Jordi abans.
Això, com que és una, diguem, jam session, és improvisat, aquí, després et puc explicar l'obra.
S'ha escapat bé, eh?
Sí, ho he salvat.
S'ha escapat molt bé.
Ho he salvat. Doncs hem tocat obres en partitura. Algunes són partitures gràfiques, on bàsicament diu del segon 8 al segon 10 puja el volum d'aquest procés, no? Però sí que n'hi ha de partitures. No són partitures en pentagrama, però sí, algunes sí. El que passa és que últimament tirem per obres així més obertes, improvisades, però n'hi ha. I tant de bo que n'hi hagués més de repertori, perquè llavors no has d'estar reinventant la roda, escriure obres, crear instruments, ja t'ho donen una mica fet.
Mm-hmm. Això és el que graveu, o sigui, per exemple, en la vostra pàgina web, a barcelonalaptoporquesta.blogspot.com, n'hi ha música,
sí.
Però diguem que és música improvisada, tot a dir, no heu fet obres que es puguin interpretar per altres en una altra ocasió amb pautes més o menys tancades, no heu tirat per aquí? O sigui?
Aquest tipus d'obres, diguem, nosaltres oferim el codi.
Sí, encara no heu fet cap sinfonia, per entendre.
No. Nosaltres donem aquest codi per qui vulgui, vull dir que en principi no és problema per un grup similar d'instal·lar-se els programes i tocar. El que passa és que llavors el màxim que donem és els codis i la configuració i unes instruccions laxes sobre què hem de fer amb ells. Però una partitura estricta, no, de moment no en tenim encara. No, hem de fer repertori.
No, a lo millor no té sentit. Tampoc.
Mira, en aquest cas és interessant això que dius, perquè aquest tipus d'obres que hem fet ara, hem intentat a vegades dir, va, anem a fer una peça ben feta que tingui un començament, un final, i no funciona, perquè com que són obres, diguem, la mateixa manera com treballem, com toquem, com ens comuniquem, és tan oberta que si intentes fer que cadascú segueixi algú en un moment determinat, perd gràcia, es queda una cosa congelada, no? La gràcia és aquell punt salvatge d'imprevisibilitat que se't desboca i no saps com i has d'anar controlant el moment. De moment apostem per això, sí.
Bueno, una mica més.
Hallo, sieh mal. Hallo, Dad. Wir haben ihn allen Tagen nach dir gesucht.
Són una mica sampler d'un submarí nuclear. El so del sonar del submarí nuclear.
Sempre és molt sonar, eh?
No, però sí que té molt aquest so del sampler, no?
Sí, en aquest cas sí.
La manipulació de
això era manipulació de sons gravats, aquestes obres. I llavors, sí, agafem samples així una mica, amb una mica personalitat. Per exemple, les primeres obres agafàvem els sons com la vostra falca d'un modem sincronitzant-se i coses així. Després vam agafar àudios dels anys 50 de pel·lícules de ciència-ficció antiga i coses així. La qüestió és agafar algun so amb una personalitat una mica especial. Música de Guateques també hem emprat, que va molt bé. Sí.
Jo volia preguntar això, una cosa que he esmentat jo al principi, a la percepció aquesta, doncs, que Barcelona realment està ben situada en aquest terreny mundialment, o sigui, sobretot, doncs, bé, amb el vostre equip, l'equip de l'ESMUC o l'equip de la UPF, realment és així, és a dir, des de fora a mi m'ho sembla, diguem, no, com a mínim pels projectes que han anat
sortint. Quan tu ho has dit abans, ja he fet cara.
No tant. Sí, el que és l'escena electrònica, aquí potser falta realment.
No més que escena, potser sí. La teorització i els productes que han sortit, no?
Públic, no et sé dir, segurament no hi ha el públic que hi ha en grans capitals europees amb molta tradició, no? Per exemple, en Berlín, de seguida, pots, en qualsevol lloc de la ciutat trobes iniciatives que es fan i de seguida hi ha públic. Aquí potser costa més això, en canvi, per exemple, en recerca musical és dels centres més importants d'Europa,
sí,
del món.
Sí, en creació i recerca.
I el que és sonologia a l'ESMUC també, vull dir, ara mateix és l'únic, per exemple, a nivell d'estat és l'únic que hi ha i realment el que és l'orquestra portàtil, jo per dimensionar-ho, potser n'hi ha unes 12 o 15 al món i de les que funcionen així més, home, nosaltres som bastant nous i tampoc tenim allò, els diners que té Stanford, per exemple, que Apple els hi paga tots els portàtils tants com vulguin a tothom, vull dir, això és una altra cosa, però el que és feina de recerca i d'innovació, crec que sí, que estem ben bé el dia, no?
Mm-hmm. Passa que sí que té fama Això és veritat. I sona. Sí. Segurament per aquestes iniciatives que moltes vegades passen, de que fas una cosa que impacta en algun lloc i queda associada a la marca. Jo sempre que parlo en un músic hi ha una pregunta que no puc evitar fer, que és allò de... I tu passes bé? Perquè una vegada t'ho expliqué, una vegada sí. Em vaig trobar un músic que em va dir que patia molt tocant.
Ah,
i em va impactar, perquè bueno, vaig entendre el que volia dir-ho, vaig ser un músic de música clàssica, precisament, un violoncel·lista, em va dir, és que jo patís molt tocant, i si no patisc, pensa que no ho estic fent bé, no? I em va entrar com una obsessió amb aquesta via allò penitent.
Això, vols dir el sofriment allò sí, de l'obra, de la
sí,
interpretació.
Jo volia dir, ho trobes divertit, és a dir, per tu és més divertit o estàs més preocupat per com estàs fet? Tu gaudeixes? Com vius un concert?
Mira, jo he fet concerts de piano, i per exemple, i... A veure, patir com a intèrpret allò de patir amb les entranyes, no? No, però sí que és veritat que tens un nivell de tensió molt diferent de quan fas un tipus d'obra així oberta, que per altra banda fa patir molt, perquè treballes amb tecnologia, és a dir, treballes amb algú que en qualsevol moment et pot deixar tirat i deixa de funcionar tot.
Ah, això no ho havia pensat.
Sí, és terrible.
Oh, això, clar.
És terrible.
Clar, clar.
O sigui, tu vas allà, hem anat, ara no diré quins, però hem anat amb algun concert que 5 minuts abans no anava res. Ah! És a dir, que no sabia si podries fer res, ni tan sols, bueno, posar una gravació, no?
Ni percussió gaire.
Exacte, no anava res. I
sempre podies dir que anaves a tocar allò que era el Charlie Parker, allò del silenci, la peça que
sí, hi ha. Sí,
el
del
no, John Cage. Parker, no, el Cage.
Sí.
Sempre podies dir, ara farem silenci.
Experimentació.
No gaire més. És a dir, això et deixa, és a dir, la sensació aquesta, que és com anar a fer un concert de piano i que el piano se't caigui a trossos just abans de tocar. No? És una sensació terrible. Vull dir que comences a tocar amb un estat de pànic terrible. Però, per altra banda, jo crec que si pots disfrutar fent música amb la sensació de que tens un allà, si tot funciona, que tens un suport i una complexitat i estàs fent alguna cosa nou, que no, realment no, és nou fins i tot per tu en aquell moment, s'està creant en aquell moment i no... amb sorpresa, realment.
I en el cas del Sonar, tu estaves al Liceu,
sí.
Però els teus companys que estaven al Sonar, no sé si eren, si estaven acostumats a tocar davant aquest tipus de públic més, diguem, tecno, o si eren més de música clàssica i de repente es trobaven allà al mig. Quina sensació van tenir?
Hi ha de tot, la majoria, pràcticament tots són músics, vull dir que toquen algun instrument, a part del portàtil, vull dir, i suposo que...
Ara més m'ha agradat això. Això és la sí. Reivindicació portada fins això, a sí. L'última conseqüència.
Però, vull dir que estan acostumats, suposo, a tocar en públic, però jo crec que va anar molt bé per als nanos, perquè molts són així estudiants de per exemple, del postgrau de tecnologia musical, que és a dir, estan molt treballant dins del que és la recerca, música, tecnologies de so i això, i poder fer un concert, jo diria que no han estat gens acostumats fins ara a tocar davant de tanta gent en un entorn de concert per ballar, no? Jo trobo que és molt estimulant, perquè, a veure, el públic és agraït, també s'ha de dir, és un públic que mentre pugui una mica situar-se en el context que els hi proposes, de seguida responen amb entusiasme, no? I crec que és bastant viable d'acoplar-te amb un públic així, però vaja, no és fàcil, eh?
I quin objectiu de futur té tant la Barcelona Laptop com les laptops en general? És a dir, obren vies, volen marcar, diguem-ne, com un possible camí musical o continuar sent això, picar pedra per aquí i veure fins on pot arribar la relació, doncs, això de tecnologia i so?
Sí, ostres, una cosa que sempre intentes pensar quan fas música així, ara sona una mica... antitecnològic, no? Però vull dir, has de pensar una mica que podries estar fent música amb tambors, és a dir, sense cap tecnologia, i igualment t'hauries de sentir còmode, no? Vull dir que si estàs completament depenent d'aquell mitjà i t'oblides que realment l'important és que, a veure, l'important és que estàs creant algo que musicalment t'estimula, malament, no? Llavors intentem una mica prioritzar sempre l'aspecte que ens interessi musicalment el que estem fent, no? Ara, a partir d'aquí, com a formació treballant portàtils, és difícil com a formació per la percepció del públic, trobo. És una formació complexa perquè que el públic s'acostumi a veure molta gent estàtica, en un escenari, treballant amb una eina que associen amb una oficina, des del punt de vista escenogràfic és molt complex, i això ho estem investigant. Ara els de Stanford, per exemple, han creat una orquestra de mòbils i una orquestra d'iPads i de tot. Vaja, és canviar l'aparell, però una mica el problema subjacent és el mateix, vull dir que estan en un aparell que tu no identifiques amb un aparell musical, no? Ara, a partir d'aquí, nosaltres el que intentem és això, intentar veure quin tipus de música pot donar una experiència com a intèrprets, ara deixant una mica davant del públic, que et permet tenir un tipus de comunicació molt diferent amb la que tens quan fas una jam session de jazz, per exemple, no? És a dir, que pots realment estar sabent cada moment què està fent cadascú, què és el que està sortint, i això gràcies a les tecnologies, no? Que et van donant informació en temps real del que està passant. Això amb una... Jo no dic que no puguis aconseguir-ho, tocant jazz, per exemple.
Bueno, s'han fet proves, no?, de posar un músic a cada punta i amb internet aquesta de mega fibra òptica. No va haver, inclús, no va participar el Liceu, també, no? Una cosa d'això,
sí,
no?
El Liceu, exacte.
O l'Auditori, no recordo qui era. Diria que era el Liceu.
Sí,
que n'hi havia un músic en cada ciutat del món i el director en un altre. I, clar, i el problema és que els retards són terribles, perquè un mil·lisegon de retard és una eternitat.
Sí, això és un altre... Nosaltres, diguem, som un grup en xarxa local, com per dir-ho així, en terminologia informàtica, i després hi ha grups en xarxa externa. No? El Liceu sí que han fet alguna experiència perquè tenen connexió a l'anilla del CESC d'alta capacitat i alta velocitat, amb Internet 2, el que seria, per exemple. Nosaltres tenim, de moment, ara una oferta més tan forta, com les corals, no?, que fan cants conjunts, de fer una obra conjunta amb l'orquestra d'allà.
Això pot ser molt interessant. Tenim notícia. Stanford i Barcelona...
Ho estem lligant ara, i ja veurem, i llavors en aquest cas sí que cal emprar xarxes d'aquestes d'alta velocitat. De forma creativa, per què no? És a dir, pots utilitzar els retards musicalment, però avui dia ja és possible de treballar pràcticament amb un mínim de latència, més que la física de la velocitat de la llum, no? Perquè això sí que és inevitable, però a part d'això...
Molt bé. Això està, l'Internauta d'aquesta setmana. Tengo de convidat Josep Maria Comas-Juncosas, professor de l'Escola Superior de Música de Catalunya, l'ESMUC, i membre de la Barcelona Laptop Orquestra, que va actuar al Sónar aquest cap de setmana passat, i que hem intentat explicar-nos. Espero que els oients hagin entès alguna cosa i sobretot hagin començat a tastar aquesta música, que a barcelonalaptoporquesta.blogspot.com la poden trobar, escoltar, descarregar-se. Es pot descarregar?
Sí, és un SoundCloud, pots baixar els fitxers. Sí,
vale. No entrem a tema de Creative Commons ni drets d'autor, eh?
Cap problema.
Deixem-ho córrer. I poden gaudir-ho i poden, en fi, apuntar-se, si de cas, a la investigació. Si feu el concert amb Stanford, ho volem saber.
Ja us ho farem saber.
Val? Perquè farem, aleshores, un especial de tot això. Josep Maria, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Vindre a l'Internauta per explicar-nos totes aquestes coses i per la música que feu. Martí Crespo, ens veurem la setmana vinent. A l'altra banda dels vídeos, el Jordi Carreño. Podries posar-nos un trosset, ni que fos de música final, de la Laptop Orquestra, i després ja tanques tu quan vulguis, tu sol, que és el mando dels minuts que queden. Fins la setmana vinent.
L'Internauta. El fem perquè podem.